Primer vol a Formentera. De dilluns a divendres, de 6 a 7 del matí. El programa despertador d'IB3 Ràdio.
Bon dia, matiners, com esteu? Esperem que estigueu bé. Aquí estan tots més o menys bé.
Anem tirant.
Estàs bé, Cristina Ramon?
Sí, no mos podem queixar.
És un dimecres, sí. És un dia d'aquells que estan com molt per
no
mig.
No és dilluns, no és divendres, però tampoc és dilluns.
Exacte, estem com en mig.
Aprovats.
Jo som en Vicent Tur, en Pablo Morganti estan els controls tècnics i dins d'una estoneta estaran per aquí en David Ventura i na Irene Roig Francolí, gent igual de presentable o de tan poc presentable com nosaltres. Avui que tenim, mireu, tenim un senyor bastant presentable, tenim en Pep Ramon Cerdà, de convidat avui, que publica la seva primera novel·la, orientada en es públic així juvenil, i es titula Maria i el monstre, que a més és un home, en Pep Ramon, que no para en el món del teatre de fer coses. També tenim les nostres seccions habituals, No m'ho puc creure, Surt de casa, i la sala VIP, la secció del cor del primer vol a Formentera.
Important. Sí.
El primer vol a Formentera. Tant si comences el dia, com si acabes la nit. De 6 a 7 del matí, a IB3 Ràdio.
Quin dia és avui? Avui és dimecres 8 d'octubre. És Sant Simeó, anomenat Ajust. Toma allà, Sant Demetri, màrtir, i Santa Thais, penitent. Avui és un dia important, perquè a més del Dia Internacional de la Dislèxia i del Dia Internacional de la Podologia, molt, per si això fos poc.
Molt important, la podologia.
Avui, No. Avui també damunt és el Dia Internacional del Polp.
Un pulpo se escapó del fondo del mar y caminando llegó hasta la peatonal.
Espolpa. Espolpa és una de les espècies marines que més temps ha aconseguit sobreviure damunt de la Terra. És estrany, de fet, que encara en quedin, si pensam en la quantitat de frita de polp i de polp a la gallega.
Boníssim.
I de polp, boníssim, que podem arribar a consumir els humans en aquesta banda del món.
Sí, efectivament. Aquesta és una data proclamada per Tonmo, és a dir, The Octopus New Magazine Online. Els polps són criatures misterioses que es caracteritzen per una aparença bastant particular. Tenen 8 tentacles formats per ventoses, que per això també se'ls anomena octòpodes, i a més no es pot dir que siguin animals sense cor, perquè en tenen 3, i la seva sang, a més, és de color blava.
Com si fossin...
De sa realesa.
Sí, com si fossin aristòcrates.
Que guai.
Com els aristòcrates, que són d'un antigó que fa oi, també els polps són molt antics, varen aparèixer a la Terra fa quasi 300 milions d'anys.
Bona analogia.
Com se us queda...
Increïble.
Escòs. Molt bé, la pròxima vegada que et demanis una tapa de frita de polp, mira-te-la amb més respecte.
Vinga, vale.
Vinga, anem a parlar de música. Avui fa anys Bruno Mars.
Es diu en realitat Peter Jean Hernández i va néixer a Honolulu, a Hawaii, un 8 d'octubre de 1985, o sigui que compleix 40 anyets. Es calcula que en Bruno Mars ha venut uns 170 milions de còpies dels 3 discos que ha publicat fins ara. Col·lecciona premis Grammy. En té 11, quasi res. És un dels músics de l'actualitat amb una carrera més sòlida. Aquesta cançó que escoltes és un dels seus èxits més antics, Locked Out of Heaven, publicada el 2012.
Locked Out of Heaven, tancat fora del cel. Això no us passarà si escolteu la previsió dels temps. Al contrari, us farem saber quin serà exactament l'estat del cel. S'acosta a canvi de temps a partir d'aquesta nit, sobretot a Eivissa i Formentera. De moment, però, temps sense qüestions significatives, intervals de nevolats sense descartar alguna precipitació dèbil i ocasional, que seria a Menorca durant el dia d'avui, brumes matinals, boires matinals, temperatures amb pocs canvis, vent fluix variable que predominarà de sud-est i sud-oest fins a la tarda, amb brises costaneres a Mallorca, temperatures 14-25 a Palma, a Silla de Menorca tindríem a Ciutadella 16-25, a Maó 14 de mínima, 25 de màxima també, i a les Pitiuses, a l'aeroport d'Eivissa, tindríem 17 de mínima, 25 de màxima, i aquest canvi de temps, com dèiem, a partir de la tarda-nit, especialment a les Pitiuses.
Primer vol a Formentera, de dilluns a divendres de 6 a 7 del matí. El programa despertador d'IB3 Ràdio. Cantant-se't a la dutxa.
Arriba el moment que tots esperàveu, cantar sota la dutxa, vitamina musical que ens porta cada matí en David Ventura. Assoma de sa vitamina. David, bon dia.
Molt bon dia, Vicent Lluients. La setmana passada es va celebrar a Eivissa la versió local del festival Sonorama. A veure, honestament no té res a veure, perquè el Sonorama d'Aranda de Duero és un absolut transatlàntic, mentre que el d'Eivissa és més aviat un velomar. Un festival de butxaca, on hi anem quatre gats, però que m'ha fet molt feliç, perquè he pogut conèixer personalment a un dels meus herois musicals, com és el cantautor murcià Marcelo García, conegut pel seu nickname artístic Marcelo Criminal. Marcelo és probablement l'artista més indescifrable i incomprensible de l'actual escena. És un geni, és un compositor superlatiu, però també és un home que ha abraçat l'autoboicoteig i que intenta fugir sempre de l'èxit. Un concert seu és quasi com una peça dadaista, però la seva personalitat al·lucinada no ens ha de fer oblidar allò que és realment important i que són les seues cançons. Escolteu-lo, per favor. El problema és que tots els seus temes són realment tristos i se suposa que jo aquí venc a portar-vos cançons alegres i animades. Li he donat moltes voltes i m'he dit vinga, va, aquestes prou animades. Diu Cafè de Màquina i desig fervorosament que vos agradi.
Entre puntes pensando si vendràs. Supieras que no puedo hacer nada así. Otro día en la misma biblioteca, donde siempre junto a la ventana con luz natural. No te dejes la carrera, por favor, aún no. Tenemos tantas cosas de que hablar en las pausas para desayunar un café. Volver a coger el móvil. La de enfrente creo que se ha dado cuenta. No estoy bien. Si en dos horas veo que aún no has llegado, los folios y me iré de aquí. No te dejes la carrera, por favor, aún casa para desayunar un café. No te dejes la carrera, por favor.
Estàs escoltant El primer vol a Formentera.
Posat així una mica de música de misteri. Hem posat la música de Frankenstein, de Mary Shelley, una pel·li sobre aquest famós monstre que ja forma part de la cultura popular, evidentment. Anem a parlar de monstres, anem a parlar de la primera novel·la d'en Pep Ramon Cerdà, que es diu Maria i el monstre. En Pep Ramon Cerdà potser us sonarà molt per la seva activitat teatral, perquè ha estat director en un determinat moment de l'Institut d'Estudis Baleàrics, del Principal de Palma, i ara se'ns ha fet novel·lista. Molt bon dia, Pep Ramon Cerdà, com anem? Salut.
Hola, bon dia, molt bé.
Bon dia. Com és això de començar amb la novel·la? S'ha de dir que amb una novel·la marcadament juvenil.
Sí, de fet, aquesta novel·la en realitat té un origen teatral, també, mm-hmm. perquè això va ser un espectacle teatral fa com a 10 anys. Vaig fer una adaptació del Frankenstein de Mary Shelley per teatre. I sempre m'havia quedat la cosa de que trobava que la història, és a dir, contar la història de Mary Shelley a través de la amistat de dues adolescents, a través de l'amistat de dues adolescents, funcionava molt bé. I per això vaig pensar que potser seria bé donar-li una ampliació narrativa en aquest projecte.
A quines edats està orientat?
Jo diria que entre 8 i 14 anys. A veure, perquè la idea de la novel·la és no infantilitzar la història original, sinó mantenir-la el més fidelment possible. I això fa que per la segona història, per el segon argument, es puguin enganxar nins més petits, d'això de 9 anys o això, sí. Però que també pugui arribar fins a adolescents de 14 a 15 anys.
Conta'm un poc l'argument d'aquesta novel·la, de la teva primera novel·la, Maria i el monstre, i conta'm si te fa especial il·lusió dins de l'àmplia activitat que estàs desenvolupant.
Sí, ja dic, això és un projecte que ve d'enrere, vull dir que no és que m'hi hagi dedicat del tot darrerament, sinó que ha tardat a veure la llum, i l'argument seria contar la història, és a dir, són dues amigues que es coneixen de l'institut, una que té pocs amics i que té un interès, una fascinació per tot el que és terror i pel món gòtic i això, i convida la seva altra amiga, que és una amiga més convencional, més normal, la convida a una festa pijama a casa seva. Una festa pijama on només hi són elles dues, perquè la protagonista no té més amigues, val? I a partir d'aquí, a la festa pijama comencen a contar les històries de terror i es conten la història de Frankenstein. I aquí es van enllaçant les històries de l'amistat entre les dues adolescents i la història de Mary Shelley.
M'imagino que deus aprofitar per tractar també temes contemporanis, no?
Sí, clar. És a dir, és que si Frankenstein és un clàssic és precisament perquè són capaços d'establir paral·lelismes amb moltes... amb molt de temes actuals. Frankenstein, encara que la imatge que hagi quedat sigui d'un monstre que fa por, Frankenstein no és més que una persona a la qual ressusciten i a la qual tothom rebutja després, simplement perquè té un aspecte estrany. Clar, això dona per fer molt de paral·lelismes sobre les persones que no... o que no tenen un aspecte convencional o que no saben expressar-se bé, que és també el que li passava a la criatura de Frankenstein. Per tant, pot servir per fer molt de paral·lelismes tant en temes de bullying, és a dir, de contractant en aquells que veiem com a diferents o com a més dèbils o com a que no segueixen la norma, i a la vegada també hi ha tot un aspecte de divulgació del que va suposar el romanticisme en tot l'interès pel misteri. També hi ha un altre tema, que és el tema de la creació de la vida, és a dir, de fins on poden arribar els humans a nivell científic, que això és un tema precisament absolutament actual a causa de la intel·ligència artificial i de la genètica i de qualsevol tema mèdic també. És a dir, el que planteja Frankenstein, que és segurament si els humans poden crear vida o poden crear una intel·ligència que els superi o que no puguin controlar, això és un tema també totalment actual. I es tracta de fer tots aquests paral·lelismes.
Tu has estat durant els darrers anys en càrrecs públics, has estat director del Teatre Principal de Palma durant bastant de temps. Ara retornes a l'activitat teatral més normal, entre altres coses, dins del programa de tutories teatrals del propi Teatre Principal. Estàveu començant a assajar l'arquitecte, que també estava amb una beca justament de l'Institut d'Estudis Baleàrics. Estàs dins del Teatre de Barra. Com te sents retornant a sa vida civil?
Per una banda, molt bé, perquè realment és el que és allà on passes gust, en la part de creació, però també una mica angoixat, que et diria, perquè...
Són moltes coses a la vegada,
Per això normalment no és una tria personal. Això, normalment els projectes tu no decideixes quan en el final acaben sortint, i de vegades passa això, que s'ajunten amb una moberida de mesos com ara, en aquest... però bé, molt content, perquè ja realment és un guster poder estar en tant de processos creatius a la vegada.
Parla'm una miqueta d'aquests processos creatius. Quin és el més imminent a nivell d'estrena, a nivell de feina que t'estigui donant?
Bé, el Teatre de Barra ja fa... Aquesta serà la tercera setmana d'actuacions, i és una edició dedicada en el còmic, i en el meu cas la meva peça és un homenatge a Guillem Marc, un dibuixant mallorquí que va, a part de tenir alguna novel·la gràfica com Carmen, que és extraordinària, també ha dibuixat superherois per DC i per Marvel, o sigui que és un personatge realment important. Està nominat en els Premis Eisner, i és que és una peça fent com un petit homenatge en el seu món creatiu, fent que en aquesta petita peça, perquè és una peça de 15 minuts, es trobin en un lloc determinat diferents personatges encara que pertanyin a obres diferents, diríem. Com un crossover de diferents personatges d'en Guillem Marc.
Escolta, esperes guanyar el Teatre de Barra? Perquè, clar, això és concurs, no?, també.
El Teatre de Barra, si és un concurs i té la seva gràcia, però no ho faig mai pensant en un premi, perquè en realitat és un premi només simbòlic, a més. Vull dir que no m'ho plantejo mai, la veritat. Jo, per mi, el Teatre de Barra, pel que és interessant, és perquè te dona l'oportunitat d'experimentar amb idees que potser no les treballaries com per fer-ne una obra llarga d'una hora, però en canvi penses que poden funcionar. I és una manera de... per això d'experimentar. Jo ho veig com un banc de proves, i per això m'agrada.
Parlant de My Fair Player, que és l'obra de teatre que estàu començant a desenvolupar dins de les tutories del Teatre Principal, em crida molt l'atenció el tema, no?, que és, diguem, els mals comportaments dins del món de l'esport, que està amb la mala educació dins del món de l'esport. Per què has triat, no sé si és que ets molt esportista o et crida molt l'atenció aquest tema, que de tant en tant és veritat que vivim polèmiques relacionades amb comportaments dins de l'esport que no són adequats, que no són gaire educatius.
Jo m'agrada molt fer esport, jo faig esport. El que passa és que no m'agrada massa, i això ho reconec, que l'esport infantil i juvenil, que l'esport base, estigui tan enfocat cap a la competició.
Clar.
Me sembla excessiu i me sembla innecessari. I penso que veig molt sovint excessos en aquest sentit, de mal comportament o de poca esportivitat, i això, vull dir, no és que ho digui jo, és que surten els diaris cada dilluns, clar, saps? Quan hi ha incidents a partits infantils, i dius, però això quin sentit té? Això que té a veure en l'educació, que té a veure en els valors de l'esport, diríem. I el que he fet en aquesta obra ha estat comparar My Fair Lady, per aquí veig jo de paraules de títol, de My Fair Player, ve de My Fair Lady, és història de Pigmalió, en el final, d'una professora que diu que si aconseguien canviar els mal comportaments en el món de l'esport, en el món del futbol, concretament, aconseguirien canviar el món. Perquè, de fet, si en el món de l'esport en general, diria, si en el futbol en general, trobam tota aquesta brutó, potser hauríem de començar a intentar arreglar-la des de més a baix. I aquesta és la història. Normalment, com una professora agafa un d'aquests jugadors que és molt bo, és el jugador més bo de l'equip, però que és molt mal educat, molt poc esportista, i intentar canviar la seva actitud. I se lluita el conflicte entre aquest jugador que justifica el seu comportament perquè diu és que si vols guanyar has de ser així, i la professora que li han d'ensenyar un altre tipus de valors. Aquesta és l'idea.
Quan veurà la llum aquest projecte?
Bé, de fet, Demà ho presentava els professors i després d'aquest projecte consisteix en que hi ha unes 20 escoles, entre centres de primària i de secundària, que representaran una de les tres obres del projecte, i llavors els autors hauran d'anar en els centres educatius a tutoritzar, per això se diu tutories teatrals, hauran d'anar ajudant el professor de teatre a muntar aquella obra, diríem, i a fer-la entendre en els alumnes. És un projecte que jo crec que és molt guapo perquè és una manera de posar en contacte els dramaturgs amb els alumnes que en el fons són el futur públic també. I en aquest cas són els prop... són els que se ficaran dins les obres per representar-les.
El projecte està molt bé. Va ser iniciativa teua mentre eres director del teatre principal o ha vengut el tema després?
No, va ser iniciativa meva abans de ser director principal.
Va ser iniciativa teva abans de ser director del principal. Mira, està molt bé.
Sí. Quan jo vaig dir que valia bé, vaig presentar aquest projecte en el principal, en l'anterior director abans de jo, en Carlos Forteza.
Sí.
I en aquest cas ho vaig coordinar jo 2 anys.
Sí.
I després vaig entrar com a director. Sí. Però en el principi se feia a través d'una subcontratació amb una altra empresa externa i quan jo vaig ser director, llavors... vàrem crear el departament d'educatius, de manera que ara ja se fa tot des del teatre principal.
Què et pareix l'actual línia del teatre principal de Palma? Pots aprofitar per òbviament és una pregunta capciosa, perillosa, i pots aprofitar per criticar el que vulguis.
No, fantàstic que m'ho demanis. No. A veure, jo no puc estar en desacord amb l'actual línia del teatre principal quan pràcticament totes les iniciatives que vàrem posar en marxa a l'anterior legislatura estan tenint continuïtat. És a dir, ara estàvem xerrant de tutories teatrals, però també se continua fent la convocatòria de coproduccions, se continua donant suport a la xarxa de centres de creació, continua la col·laboració amb els teatres de la part forana, que abans era bastant escassa i a partir de la nostra direcció la vàrem estimular. És a dir, jo no tinc res a dir. És a dir, si el nou director, amb el qual, per cert, m'aduc molt bé i el felicit perquè està aconseguint també augmentar el públic, cosa que també me n'alegro molt. Jo estic molt content que les institucions públiques de cultura vagin bé. No? seria absurd pensar el contrari. I ja dit, des del moment en què la línia actual manté tot allò que funcionava, em sembla fantàstic.
La pròxima entrevista et faré preguntes capcioses més difícils, però no tenim més temps. Escolta, per tancar l'entrevista i per tancar una mica el cercle, parlem de Maria el Monstre, que era el motiu de l'entrevista. Com la podem comprar? Sí. Crec que està en versió castellà, en versió en català i en versió en castellà.
Efectivament, sí. Sí, com que l'espectacle teatral ja havia tingut la versió catalana i castellana, sí. Quan ho vaig passar a narrativa ja vaig fer les dues versions així directament. I me consta que ja de les llibreries i també se pot comprar per internet, o sigui que sí, ja està a la banda i ja se pot gaudir. A més, ha donat la casualitat que surt també a prop de Halloween. Vull dir,
està molt bé.
També és un regal fantàstic per a qualcú que se vulgui ficar dins aquest món o tingui ganes de literatura de terror o d'acostar-se a literatura de terror amb un clàssic com el Frankenstein de Mary Shelley per adolescents.
Pep Ramon Cerdà, a veure si et fa ric, ara que arriba Halloween. Gràcies, bon dia.
Moltes gràcies.
Salut.
Practica el desperting amb IB3 Ràdio. Sing a song for the broken hearted.
Aquest senyor es diu Bon Jovi, és un clàssic del hard rock i això és un dels seus grans èxits publicat l'any 2000. Va ser el primer senzill d'un àlbum que es va dir Crash i es titula It's My Life. Ara ho sentireu. It's my no.
TV3 Ràdio és entreteniment. Comença el dia amb la informació més completa.
Són les 7.
Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
Bon dia, matí complicat a les Balears.
Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
Amb totes les veus i les reaccions.
Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podia dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però que el t'has llegit, i doncs, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà enmig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
El Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
El primer vol a Formentera. Tant si comences el dia, com si acabes la nit. De 6 a 7 del matí, a IB3 Ràdio.
No m'ho puc creure.
Recomençar amb la segona part del programa. Estàs escoltant el primer vol a Formentera, el programa despertador d'IB3 Ràdio. I en aquesta hora del matí, per si no estàveu desperts, sol arribar a Irene Rocha Francolí, que la tenim en comunicació telepàtica encara avui. Com estàs, Irene? Com va la cosa?
Si hem de connectar-nos via el meu cervell, hi haurà molts de monos amb platillos sonant.
Sí, no, bueno, el meu cervell tampoc no et pensis, eh? Vull dir, és, no és una cosa... I són els dos cervells interconnectats ara mateix. De manera que d'això en podem esperar moltes coses, però cap d'elles és bona. Això és una secció de notícies increïbles, per favor, estic desitjant... No, naturalment, no he tingut temps de llegir-me el guió. Estic desitjant... de què t'ocupes avui, Irene Roig Francolí? Endavant amb el titular.
El titular diu així. Una mare guanya un torneig de videojocs mentre sosté el seu nadó de 5 dies.
Una mare guanya un torneig de videojocs mentre sosté és un nadó de 5 dies. Aquesta dona és heroïna d'en Pablo Morganti i en Sergi Torres de la secció de videojocs del primer vol a Formentera, evidentment. A la seva dona ideal.
I de tota dona.
Sí, sí.
És... O sigui, i personalment no es tracta tant d'esmèrit de jugar millor en el videojoc, sinó d'estar tantes hores asseguda després de que et destrossin sa figa. No, és que, a veure, jo crec que la va salvar que va néixer per cesària.
Clar.
I no portava punts, però dilata és igual. Sí. Aquesta senyora, després de que els ossos dels seus malucs es desplacessin per sempre més, va asseure's amb un nadó damunt per jugar en Mortal Kombat quan ella acabava de viure un combat mortal en el seu coll.
Eres Mortal Kombat? Jugava...
Eres Mortal Kombat.
Increïble.
I, no sé, és que un cop més demostrant que una vegada esperit, tot lo de més te la pela. És com... Lo més difícil ja està fet. La senyora en qüestió només va donar el seu pseudònim de gamer, que és Legion.
Sí.
La Legión, la senyora de la Legión. És de Florida, aquest lloc dels Estats Units, on a les escoles han de fer simulacres d'atac amb armes i atac de cocodrils.
Sí, 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 sí.
I això és totalment real. I la tia és una crac absoluta de Mortal Kombat. Estava apuntada en els torneigs i no anava a aturar-se per la minúcia d'haver acabat de parir.
Clar.
Vale? No anava a quedar-se ella sense el fantàstic premi de $28 i un viatge a Atlanta, que és bàsicament un casino amb ajuntament. Això és el que és Atlanta. Per si no quedava prou clar, aquesta senyora està com un llumaner. El nadó en qüestió és una nena que li han posat de nom Cereza, que és cereza. Literalment cereza. Es diu cirera.
Es diu cirera.
Es diu cirera. Té nom de fruita, té nom de logo de patxà.
Clar.
I encara espera que en el registre no li hagin posat el logo en comptes de lletres. Perquè clar, jo, d'uns americans, no esperc res bo. Jo sóc Safia i de gran li faig jo un Mortal Kombat a sa cara. Però bueno. D'aquesta història, els joves d'avui en dia dirien que efectivament ha servit cony.
Sí.
Quasi literalment, perquè se li deu haver quedat esparrús com si s'hagués posat xili, però és xili de menjar. I també poden dir amadreado, aquest sí literal. Recordem que després de parir estàs sagnant com un gorrí a nivell que et donen uns bolquers postpart. I pots tenir unes hemorroides de la mateixa mida que el nadó. Però, no sé, això no et pot aturar de pallissar virtualment un grup d'homes, verges, imberbes, així, menjadors de xetos.
Això igual no passa en tots els casos, eh? De sa maternitat. Vull dir, no...
No, no, però pot passar,
però,
eh?
Però pot passar, pot passar. En quina edat té aquesta mare?
Aquesta senyora, no em posa quina edat. Per les fotos jo dic que deu tenir 30 i algo.
30 i algo, i encara està allí donant-li en els videojocs. Bé, és que l'adolescència sí, avui en dia s'estira molt. Però jo crec que sent mare se li ha acabat un poc també l'adolescència. Què vols que et digui?
Però seguirà jugant en el Mortal Kombat.
Ja ho veurem. Irene Roche Francolí, deixam en els nostres oients, i sobretot en els nostres oients, reflexionant avui sobre la maternitat i els videojocs. Per què no? Per què no hi ha hagut encara un cicle de conferències sobre maternitat i videojocs? Per què? Aquestes conferències sempre parlen de coses irreals. Gràcies a Irene Roche Francolí.
Vagi bé.
Primer vol a Formentera, de dilluns a divendres de 6 a 7 del matí. El programa despertador d'IB3 Ràdio. Surt de casa!
Molt bé, bé, ja veus que els videojocs i ser mare no són incompatibles. T'agraden els videojocs?
Sí, depèn de quin.
Depèn de quin.
Sí, que no m'estressin.
És Mortal Kombat? No, és Mortal Kombat, llavors no t'estàs...
No.
Tu és Sims.
Sí.
Els Sims. Et tenc calada. Molt bé, estàs preparada?
No te vaig a mentir.
Sí.
Duc preparant-me tota la vida.
Molt bé, doncs comencem a Mallorca amb el cicle de conferències a Can Tàpara, organitzat per la Fundació Sa Nostra.
El cicle es titula Sa Nostra Conversa, perquè està organitzat per Sa Nostra. Que són tan de riure, tio. I reuneix destacats filòsofs, escriptors...
Aquí hi ha Sa Nostra sala, Vila.
Claro, sí, 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 clar, som conscients. No, no, per això, que vull dir... Lo exprimen.
Sí, sí.
Reuneix destacats filòsofs, escriptors i gent capaç d'ajuntar ses neurones de forma eficaç. En l'objectiu de tractar els grans temes del nostre temps, avui 8 d'octubre els convidats són Estefania Fantauzzi i Carlos Javier González Serrano, que analitzaran la relació entre educació, cultura i mercat.
Quan seria molt més interessant analitzar la relació entre la maternitat i és igual. Anem a Formentera, on continua la tardor d'art amb exposicions tant a la sala Ajuntament Vell com en el centre Antoni Tur Gabrielet.
La tardor d'art de Formentera estarà en marxa fins 11 d'octubre i pretén mostrar la feina dels artistes de Formentera i posar-los en contacte amb artistes de la resta de les Balears. Les sales es poden visitar en els seus horaris habituals.
I anem a Silla d'Eivissa, un dels darrers dimecres a Eivissa per gaudir del mercadet hippie d'Escanà, un dels més tradicionals i populosos de Silla, si no és que més.
El Mercadillo Hippie Market Punta Arabí, conegut també com a Mercat Hippie d'Escanà, es va fundar en 1973. És el més antic i el més gros d'Eivissa, tot un clàssic a la ruta dels mercaders de Silla. El complex hoteler de Punta Arabí, a la zona més turística d'Escanà, es converteix cada dimecres d'estiu en un dels llocs més animats de tota Eivissa. Més de 300 artesans i artistes ofereixen les seues exclusives creacions d'artesania de moda o de joieria.
Estàs escoltant El primer vol a Formentera.
A les 6 i 40 minuts arriben els companys de Sabans Informatiu amb les primeres notícies del dia aquí a IB3 Ràdio. Això que escoltes és el disc de la setmana del primer vol a Formentera. És Alicia Miquel, és productora, és música, és cantant, és de Manacor, viu a Berlín i acaba de llançar el seu primer llarga durada titulat Sentimental. Aquesta cançó es titula Our Body, el nostre cos. It's what makes me so sad, makes me so angry. I wanna scream. Here's what makes me so sad, makes me so angry. I wanna scream. Bones of our bodies stop patronizing. Don't need time. You're punishing me with time. If I had the strength, I'm not that special. That's just how freedom feels. That makes me so sad, makes me so angry. I wanna scream.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Bon dia. Quan siguin les 7, vos informarem que el creixement poblacional i el repte demogràfic han estat el fil conductor del discurs de la presidenta del govern en la primera sessió del debat de política general. La presidenta ha anunciat una sèrie de mesures per dificultar l'accés a prestacions socials de persones nouvingudes. En matèria d'habitatge, Proens ha anunciat 10.000 euros per poder accedir a un primer habitatge. El debat de política general es reprendrà avui a les 9 del matí al Parlament amb la intervenció de tots els grups parlamentaris. I arran del fet que famílies han abandonat menors d'origen subsaharià i magrebí a Menorca i a Eivissa perquè els consells els acullin sota la seva tutela, les diferents administracions temen ara que aquest fenomen il·legal no es convertesqui en una pràctica habitual. En aquest moment ja es troben sota la tutela dels consells de Menorca i d'Eivissa els quatre menors migrants que varen arribar fa poc en avió a les illes acompanyats per les seves pròpies famílies. Els bombers han rescatat aquesta matinada de vetlar dues els cossos dels dos darrers desapareguts en l'esfondrament parcial d'un edifici en obres al centre de Madrid quan se n'ha després el forjat aquest dimarts a migdia. En total, ascendeixen a quatre les víctimes mortals pel sinistre a aquestes obres per convertir en un hotel de quatre estrelles un edifici històric del centre de la ciutat molt a prop de la Puerta del Sol. I avui de matí passarà a disposició judicial el conductor que durant la matinada de dilluns va fugir amb veure's implicat a Palma en un accident de trànsit en què va morir un home de 31 anys. Ahir, de fet, va ser detingut després de lliurar-se a la policia i l'home s'ha acollit al seu dret a no declarar després d'entregar-se a les dependències de Sant Ferran, on encara ara continua detingut. Amb aquestes i altres informacions les vos farem arribar avui a partir de les 7 del matí i, mentrestant, vos deixam que continueu escoltant Primer Vol a Formentera.
Tres ràdios, participació.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
El primer vol a Formentera. Tant si comences el dia, com si acabes la nit. De 6 a 7 del matí, a IB3 Ràdio.
Estàs entrant a la sala VIP.
Hit it. I doncs sí, començant amb la tercera part del programa, ho fem amb la secció del cor, del primer vol a Formentera, aquesta secció on tenim per menjar caviar, però imaginari.
I per fer-nos les ungles, aquí també. Per...
Aquí tenim...
És el moment de ser marujas.
Sí.
I de parlar de coses importants.
Escolta, torna... Veig que comences forta amb espara de la meitat dels espanyols, com a mínim.
Sí.
Encara que no ho vulguin reconèixer avui... i ell no ho vulgui reconèixer.
Avui he triat la violència. Tota la sala VIP va de conflictes i enfrontaments.
Que guai.
Sí, sang. Començant forts, efectivament. Perquè aquesta notícia diu així... El lado más frágil de Julio Iglesias.
Masqui.
Miedos, inseguridades, fobias.
Y es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un truán, soy un señor. Algo bombeño y soñador.
La seva primera fòbia, pues, en els preservatius.
Ajá.
I per això...
Evidentment.
No ho mencionen, però tots ho sabem.
Sí.
Però, bueno, en Julio Iglesias compleix 83 anyets i en aquest moment fantàstic el seu ex-mànager, en Fernan Martínez, pues, ha decidit treure merda, obrir escalaix de Sabrutó i dir, fa temps que no som el protagonista, vaig a contar jo històries. I ha revelat el seu costat més fràgil, que diu... Inseguretats, obsessions, cels i la importància d'anar mirant que és la seva dona a la seva vida. Bueno, això ho va contar un programa que es diu El Tiempo Justo. Sincerament, ni idea d'aquest programa, ni de quina cadena és, ni de què va. No ho sé, però bueno, es diu El Tiempo Justo. I parlava d'un Julio contradictorio e inseguro, però també un visionari i conscient del seu magnetisme.
Wow.
Toma, no te fot, claro, per això anava com anava.
Sí, sí.
Conta que en Julio Iglesias... estava tan obsessionat en la seva imatge que es va operar ses bosses de ulls a París i que, com no li va agradar el resultat, es va tancar a la seva casa de ses Bahamas, que m'apareix una mica com a llorar en mi Lamborghini.
Sí.
Que és com, bueno, a veure, me fa llàstima, però tampoc tant. Diu que ella es veu horrible i que va arribar a plorar mirándose en el espejo retrovisor del cotxe.
Perdona, però és que és molt fort. Jo és que salseig no m'agrada massa. És molt fort que algú vagi i conti això de tu.
Sí, sí, sí. I a més, el teu ex-mànager.
Fia tant dels mànagers.
Sí, 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 sí. Efectivament, i es cases que no han pogut accedir a tota... Aquesta notícia és de Sapronto. No han pogut accedir a tota la notícia perquè posaven lo típic de lemes pues comprant-se revista física.
Sí, 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 sí.
Però que hi havia moltes més coses a la notícia de les que traurem avui aquí. Perquè també conta que en Julio Iglesias no suportava estar rodejat d'homes més guapos que ell i que exigia que en el seu costat només hi hagués o mujeres belles o persones mayores. Te conta també que quan un diari alemany va publicar una notícia sobre ell on se l'acusava d'evadir impostos, el que ell més el va preocupar i alterar va ser si sortia bé a sa foto de sa notícia.
Que crac.
Realment,
un màquina.
També parla el seu ex-mànager, o sigui, Judas, va parlar d'episodis de Cels. En Julio Iglesias va arribar a despedir realment en Fernan Martínez. Després d'haver-lo vist riure en dos de les seves coristes, es dia que celebraven el cumple d'en Julio Iglesias. O sigui, no despedir-lo per això, això és
per
igual.
Això és una venjança. Estem assistint en una venjança dels mànager.
Jo t'ho he dit que hi havia violència.
És la tradicional venjança dels mànager.
Sí, com aquell que va contar que li havia cuinat ciurons amb gambes en en Zapatero.
Sí.
Pues, lo mateix, però anant una mica més forts, no? Diu que en Julio Iglesias tampoc va deixar que el rei Juan Carlos I s'apropés en el seu iot perquè en Julio Iglesias estava convençut que anava, i cito textualmente, detrás de las chicas.
En Juan Carlos, no.
No. Què va? Clar, no. Aquí he de dir, pues mini punto, realment, per en Julio Iglesias. Claro que és un visionari. Sí,
sí, sí, tant.
I diu que en el terreny sentimental, bueno, que va trobar estabilitat en la Miranda Riggensburger.
Sí.
Que diu que és su cómplice, l'amor de su vida i el bastión de la família.
Un país molt bé.
Però, llavors, claro, jo me sonava aquesta gent una miqueta, però jo no sabia que en Julio Iglesias havia estat amb la Preissler.
Com que no?
No ho sabia.
Hòstia, però no. Si ho sabia fins i tot jo.
Pues aquí estic, fent-hi una secció. Pues diu que estava picat, o sigui, que van estar junts del 71 al 79.
Sí, sí, sí.
Que estava picat amb la seva ex per veure qui aconseguia més portades de revistes.
Clar, 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 clar.
Així gestionen
les ruptures. És competència forta, eh?
Mm. Sí.
Sí, sí, una parella d'or, eh? Iglesias Preissler.
Forta, forta,
molt
sí.
Bé.
Més baralles. Anem amb més baralles.
Anem amb J.K. Rowling.
Ah, efectivament.
Què ha fet?
Pues sasa, com sempre. Bueno, sa notícia diu així. La escritora de Harry Potter, J.K. Rowling, tacha de ignorante a la actriz que hace de Hermione y encima lo hace en las redes sociales. Bueno, tornem a la història de sempre, que és la polèmica de que a J.K. Rowling pues no, la gent trans no li
agrada,
molt
no agrada.
I el cas és que, bueno, na Emma Watson, que és la que interpretava na Hermione, a més d'actriu, és activista i es va posicionar a favor dels drets de les persones trans després d'escoltar les declaracions de l'escriptora de Harry Potter. I na J.K. Rowling va dir: Emma Watson i sus compañeros de reparto tienen todo el derecho de abrazar la ideología de la identidad de género. Tales creencias están protegidas legalmente y no me gustaría ver a ninguno de ellos amenazado con la pérdida de trabajo, violencia o muerte por causa de estas. És com una mica pollita, no? Però llavors comença una mica a treure sa bilis i diu que quan ella va rebre més amenaces de mort, na Emma Watson només li va enviar una nota, cosa que per ella, més que ser un gest de proximitat, va demostrar que no entenia sa situació i que, evidentment, pues, tampoc volia veure's relacionada amb la J.K. Rowling.
Clar,
de manera pública.
S'hauria estimat més que ho digués públicament en xarxes.
Claro, claro.
Jo també l'entenc, eh, na J.K. Rowling, ara.
Home, sí.
En aquest sentit, sí, no?
És normal que li foti. El que no té sentit és seguir amb aquesta baralla per xarxes.
Clar.
Però, bueno, va seguir dient així. Como otras personas que nunca han experimentado la vida adulta sin el amortiguador de la riqueza y la fama,
buah,
Emma tiene tan poca experiencia de la vida real que ignora cuán ignorante es. Y ella diu sobre ella: no era multimillonaria a los 14 años, vivía en la pobreza mientras escribía el libro que hizo famosa a Emma.
Això és veritat, eh?
Sí, però esa forma de dir-ho és una mica patètica.
És molt bèstia, és molt bèstia.
Diu: por lo tanto, entiendo por mi propia experiencia de vida lo que significa para las mujeres niñas sin privilegios el menoscabo de los derechos de las mujeres en el que Emma ha participado tan entusiastamente.
Déu-n'hi-do.
Y acaba dient que una altra volta, com per arreglar-ho, diu: "Però Emma tiene todo el derecho de estar en desacuerdo conmigo y de hecho de discutir sus sentimientos sobre mí en público, pero yo tengo el mismo derecho. Y finalmente he decidido ejercerlo."
Està clar? No, sí. Nosaltres no tenim res a dir.
No, no,
els
no.
Dos tenen dret a dir les seues...
Que se matin. Jo crec que se peleen, com a sapem.
Opinions, si realment a J.K. Rowling li fot un parell de xereques importants. La tracta de nena malcriada, així resumint. Mm. Més actors.
Anem amb una de les meues sèries preferides de la infància, i és que diu així: "Los actores de Embrujadas cuentan qué pasó con la salida de Shannen Doherty. Nadie quiere decir la verdad." Coneixes la sèrie?
No he vist un sol capítol d'aquesta sèrie. No.
Era tan fan, jo. Però tan fan.
És una sèrie per adolescents?
No te sabria dir. Jo crec que ho veia, pues, ja amb 11-12. No sé, me la menjava amb patates. Però no te sabria dir quan era. És que van ser molts anys, molts anys molt intensos. La qüestió és que jo me'n vaig enterar de tota aquesta polèmica bastant després. Bueno, aquesta sèrie de televisió estava protagonitzada per les germanes Halliwell, que eren bruixes, no? Va ser tot un fenomen televisiu a finals dels 90 i principis dels 2000. En aquestes germanes Halliwell les interpretaven les actrius Shannen Doherty, Holly Marie Combs i na Alyssa Milano. Que na Alyssa Milano, aquesta, a més, és com de les més conegudes fora d'aquesta sèrie, també. Resulta que, després de fer 3 temporades, pues va desaparèixer sense previ avís na Shannen Doherty, una de les protagonistes, i ara han desvetllat a un podcast que tenen que es diu The House of Halliwell, que hi surt l'actriu que feia de Piper, que és na Holly Marie Combs, l'actor que feia de la seva parella a la sèrie i l'actor que feia de Fides 2. Parlen d'aquest darrer episodi que es va emetre en 2001 i és que es titula El infierno se desata. Allí, bueno, ells comenten que grava aquest episodi,
sí, això,
va ser...
Això va ser igual al 2000 i...
I ara ho treuen.
Ara s'ha sabut.
Sí. Diuen que gravar aquest episodi va ser molt difícil perquè, bueno, na Holly, amb sa que després va... Na Shannen, que sí, va desaparèixer, en l'episodi s'enfrontaven a un poderós dimoni. I el dimoni, com que pareix que se les ha carregat a les dues, però a una d'elles la salven. Tothom es pensava que anava a salvar a ses dos, que anaven a seguir. Ningú sabia, ni siquiera ses companyes de repart d'aquesta bona lota, que no l'anaven a salvar i que era s'excusa per carregar-se-la de sa sèrie.
Per carregar-se el personatge.
Sí. Els van avisar quan anaven a començar sa quarta temporada. Els hi van dir: "Escolta, no, que aquella bona lota no torna." I, claro, ara diuen frases com, pues, un dels companys de repart diu: "Nadie quiere decir la verdad porque teme ser odiado por los fans o por sus antiguos compañeros." Però, clar, l'actriu que, a més, compartia escena amb la que es van carregar, va ser molt amiga de la que es van carregar, i comenta que va ser especialment cruel i un insult enorme que es permetés que la pròpia actriu gravés el seu darrer capítol sense saber que fos el seu darrer capítol.
Que bo.
I va dir que és realmente repugnante y retorcido. Damunt van ser molt amigues perquè, a més, l'actriu, na Shannen Doherty aquesta, justament, pues, va morir en juliol de 2024 víctima d'un càncer.
Ostres.
I ara ens segueixen parlant encara, que és encara... Però el cas és que aquesta, que era tan amiga de sa que se'n van desfer, va dir que na Alyssa Milano, és a dir, sa tercera actriu, va tenir un paper clau manipulant les relacions entre el repartiment i l'apunten com a responsable de que la fotessin fora. I un dels productors va dir: "No era nuestra intención, pero nos hemos visto acorralados, estamos básicamente en una posición en la que o es una o es la otra." O sigui que, per lo vist, va ser sa tercera que va dir: "O fots fora a l'altre o me'n vaig jo." I se la van acabar.
Sa faràndula no és de fiar.
No, 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 mica, mica.
No és de fiar, sa faràndula. És una mica embolicat el tema. És molt interessant que un actor no s'enteri que el van a matar fins que el maten.
No te recorda Friends, com en Joey, quan se'n carrega i que se tapa l'ascensor?
Està molt bé. Està realment molt
bé. Que te diguen:
"Bé.
Ah, no t'ho havien dit? Te mors? Està ja no tornes."
Bé. Mira, Pablo Morganti, que continua venent accions i comprant accions. És un estudi tècnic. Bé, tenim poquet temps.
Sí, aquesta és breu però intensa. Simplement és per parlar de ses xelles d'Anna Rosalía, que pensava que era important. I és que diu: "Rosalía se hace un pelillo salamar con las críticas por sus axilas blancas."
Vestida con efe de Fendi, bailando plan vela de candy. Así tú te prendaste de mí el día en que yo te conocí.
S'ha blanquejat ses axil·les.
Efectivament. Es pèls de ses aixelles.
Ah, o sigui, s'ha blanquejat es pèls.
Sí, 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 sí. O sigui, s'ha tenyit, però ses aixelles. I ha anat a la Setmana de la Moda de París amb ses aixelles tenyides de blanc.
Amb sus braços en alts.
Sí. Efectivament. Però està molt bé perquè li combina sa roba, perquè anava de blanc i de negre.
Clar.
I està tot pensat. O sigui que... era molt adequat per la Setmana de la Moda. I ja està, realment la notícia és aquesta i els comentaris...
No, no, està molt bé, la millor de totes. És la que més m'ha agradat.
I els comentaris que una li va posar a xarxes. I cuesta quitarse los pelos de las axilas, i ella li va contestar, sí, però on cuesta más teñirlos, así que de nada por el servicio. I m'ho pareix molt bé.
Està molt bé. Na Rosalía és arriscada... estèticament, moltes
sí,
vegades.
Sí, sí, sí.
És arriscadeta.
Li fot molt de morro, però
sí,
ho però defensa molt bé.
No, i també està bé, també forma part d'una estratègia de màrqueting,
claro.
No? De que com és arriscada, o se suposa que és arriscada musicalment, que claro. També ho sigui estèticament vestint.
No, no, de coherent. Moda no passa, de moda no passa, sí, perquè sí. Tothom està sempre parlant d'ella.
Avui en dia, seguint el candelabro, com no sé qui, seguint el candelabro és molt complicat.
Sí.
Moltes gràcies, Irene Roig-Francolí.
Ei, però bueno...
Ai, vull dir, moltes gràcies, Cristina Ramon.
De res, Joan Antoni.
Vinga, que ja ho tenim fet. Es dijous tornarem, dijous que serà demà, tornarem a partir de les 6, com sempre, ja saps, el primer vol a Formentera, el programa Despertador d'IV3 Ràdio, cada dia de 6 a 7, de dilluns a divendres. Ara a les 7 arriben els companys d'informatius amb totes les notícies. Que passis un dia boníssim.
Són les 7.